sería contarle que aquí...
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Estrena de la fase 1 a gran part del territori català amb resposta desigual de la ciutadania. A Barcelona, encara en una fase intermitja, el 80% de les botigues han pujat la persiana, mentre la resta de regions en fase 1 s'hi han pogut veure terrasses plenes, però comerços a mig gas. Montse Manent.
A la Catalunya central, ciutats com Vic, Osona, la principal associació de comerciants calcula que haurien obert avui fins a un 60% dels establiments adherits.
El nou FM, Maria Costa.
Tot i que a la capital osonenca els matins de dilluns és festiu, molts comerços han decidit ja aixecar la persiana. Això ha fet que moltes persones hagin decidit sortir a comprar, com la Paquita Crosas, veïna de Vic, i Ernest Alba, de Calldetenes.
Vaig a donar un vol ara per veure botigues, que és hora que les obrin, que ens feia molta gràcia que obrissin tot aquí a Vic.
La nena nostra ens té 4 anys i en 2 mesos els calçats se li han quedat ja petits. Vull dir que hem tingut que anar a comprar calçat.
El Baix Montseny, encara en fase intermitja, com a la capital catalana i gran part de les regions metropolitanes, han notat molt lleugerament l'aixecament d'algunes restriccions.
Els veïns del Baix Montseny estaven avui encara força desconcertats del que poden o no poden fer en aquesta nova fase.
Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
Nuna Ripollès, propietària d'una botiga de roba de Santa Maria de Palautordera, ha explicat que hi ha una mica de desconcert entre la població.
El canvi és que ara podem estar tot l'horari a dintre de la botiga d'una forma legal. El que passa és que la gent està molt desconcertada i no sap ben bé.
Salut farà 1 milió de tests serològics a la població per elaborar un mapa d'immunitat. En les proves s'inclouran els 170.000 professionals sanitaris, també Mossos i policia local.
Les proves també serviran per esbrinar les diferències existents entre territoris, edats i professions, entre d'altres paràmetres, ho ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés.
Ara tenim la capacitat per fer totes aquelles proves necessàries per diagnosticar i detectar ràpidament tots els casos que es puguin donar, els greus, però també els lleus des de l'atenció primària amb aquest sistema que hem muntat ara per fer la detecció de casos i el seguiment de contactes.
La Moncloa preveu una pròrroga de l'estat d'alarma fins al final del desconfinament, però amb matisos diferents de les aprovades fins ara.
La vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, ha anunciat que serà gradual, retornarà a la majoria de competències a les comunitats autònomes i es podria aplicar per territoris.
Será una alarma gradual. Habrá territorios que puedan estar en una fase y otros en otra, como los tenemos ahora mismo. Es más, propondremos a su señoría que si algún territorio, algunos territorios avanzan con rapidez, la alarma pueda ser levantada de ese territorio.
I en cultura, Dia Internacional dels Museus marcats pel coronavirus.
Amb l'entrada en vigor de la fase 1, gairebé tots els museus de Catalunya es permet ja l'obertura. Els 3 museus importants de Figueres estan adaptant-se i preparant-se per poder obrir les portes.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Museu de l'Empordà tenen clar que caldrà replantejar la política d'exposicions temporals i caldrà seguir treballant en el que ja s'ha engegat de digitalització i virtualització de continguts. Així ho ha explicat Eduard Bec, director del Museu de l'Empordà.
Potser no haurem de dedicar tants esforços econòmics a exposicions temporals i haurem de dedicar més esforços a estratègia digital.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, durant les properes hores el sol continuarà sent protagonista i la temperatura tirant amunt, i és que avui veurem màximes força més elevades que no pas les que teníem ahir, amb valors màxims que arribaran a rondar els 27-28 graus en punts de l'interior, especialment cap a la banda de Ponent. Alguna nuvolada en àrees de muntanya, poca cosa, però no és impossible que arribi a caure algun petit ruixat feble aïllat cap a la banda del Pirineu o del Prepirineu Oriental. El vent de tramuntana encara continuarà cap a la zona nord de l'Empordà i i farà que a la costa Brabant Nord, cap a la zona del Cap de Creus especialment, hi hagi algunes àrees de forta maror, però la resta força més tranquil·litat amb vent de component sud. De cara a la jornada de demà dimarts, començarem amb força sol, encara amb una miqueta tramuntana i àrees de forta maror cap a l'extrem nord de la costa Brava, i demà a la tarda de nou creixement d'algunes nuvolades en zones de muntanya i possibilitat d'algun petit ruixat cap a la banda del Pirineu o del Prepirineu Oriental. Novament, demà la temperatura puja encara més i tornarem a veure valors de fa un parell de setmanes en què s'acostaran cap als 30 graus a la zona de Ponent i punts també de les Terres de l'Ebre. És tot de moment, ho deixem aquí des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer dia d'estrena de fase 1 a gran part del territori català i amb certes mesures d'alleugeriment per Barcelona i l'àrea metropolitana amb resposta desigual de la ciutadania. El 80% de les botigues de la capital catalana han pujat la persiana en aquesta fase 0,5, mentre els territoris que entraven avui en fase 1 s'hi han pogut veure terrasses plenes però comerços a mig gas. Tot plegat en un escenari de pronòstics econòmics cada cop més negres, el Banc Central ja descarta les millors previsions i en una jornada en què les xifres de morts sortosament continuen baixant mentre el nombre de contagis es manté estable.
Per territoris a Girona, la Federació d'Hostaleria calcula que tan sols entre un 5 i un 10% dels establiments han obert avui les seves terrasses. La resta ho anirà fent progressivament en els propers dies a mesura que puguin adaptar-se a les noves normatives de seguretat. Tot i això, la imatge aquest migdia a la capital era la de terrasses plenes i fins i tot cues de gent per ocupar-les.
A la Costa Brava, en canvi, un sol hotel ha obert dels 98 registrats a la zona centre i no tenen previst fer-ho fins que augmenti la mobilitat o s'obrin les fronteres, cosa que per ara només està previst per la fase final de la desescalada i que ens porta ja a finals de juny. Pel que fa a les terrasses, aquí han obert fins un 50% dels establiments, la resta espera fer-ho al llarg de la setmana. Costa Brava de Televisió, Joana Valent.
Les terrasses de bars i restaurants de la Costa Brava han entrat a la fase 1 amb prudència, però un optimisme creixent. Aquest dilluns, més del 50% dels establiments han obert i s'espera que d'altres s'hi vagin sumant conforme avanci la setmana. Els clients que han anat al bar a fer el primer esmorzar reconeixien haver-ho trobat a faltar.
Moltes ganes. Els que som de cafeteros ho trobàvem molt a faltar. I ganes de tornar una mica a la normalitat dintre del que hi ha.
Tancats a casa, pues costa. I moltes ganes de venir, sobretot al Cursari, perquè he vingut sempre cada matí i estic molt a gust, m'ho passo molt bé.
Café de casa está bueno, pero de la cafetería está mejor.
El petit comerç, ja sense cita prèvia, també ha anat aixecant persianes aquest dilluns i l'afluència de compradors en municipis com Platja d'Aro ha estat constant al llarg del matí.
Una altra zona on avui passaven a fase 1 és la Catalunya Central i entre les poblacions Igualada i la Conca d'Òdena. Allà el 85% del comerç ha obert portes i les principals artèries comercials de la capital de l'Anoia eren plenes de gent a primera hora del matí. A Osona, en canvi, a la seva capital, Vic, la principal associació de comerciants calcula que hauria obert avui fins un 60% dels establiments adherits. El nou FM amb Maria Costa. Bona tarda.
Bona tarda. Les terrasses dels bars i establiments de la plaça Major de Vic estaven plenes, això sí, amb la meitat de la seva capacitat i respectant les distàncies de seguretat entre els clients. Tot i que la capital osonenca els matins de dilluns és festiu, molts comerços han decidit ja aixecar la persiana. Això ha fet que moltes persones hagin decidit sortir a comprar, com la Paquita Crosas, veïna de Vic, i Ernest Alba, de Calldetenes.
Vaig a donar un vol ara per veure botigues, que és hora que les obrin, que ens feia molta gràcia que obrissin tot aquí a Vic. Més aviat vull comprar aquí a Vic, que no pas en un altre puesto.
La nena nostra ens té 4 anys i en 2 mesos les calçats se li han quedat ja petits. Vull dir, que hem tingut que anar a comprar calçat.
El petit comerç ha vist amb bons ulls l'entrada a la fase 1 perquè ja podran atendre clients sense cita prèvia. Qui ho tindrà encara una mica complicat seran les botigues de roba a l'hora de gestionar les peces que s'han aprovat als clients. A tot això, l'Ajuntament de Vic ja ha anunciat que no farà pagar la taxa per tenir terrasses a la via pública.
En canvi, una de les zones que havien demanat passar a fase 1 i finalment Sanitat no els ho va concedir és el Baix Montseny. A les poblacions d'allà es passa avui a una espècie de fase intermitja, com la capital catalana i gran part de les regions metropolitanes. Entre els principals canvis, l'obertura de comerços sense cita prèvia. Els veïns del Baix Montseny estaven avui encara en força desconcertats del que poden o no poden fer en aquesta nova fase. Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
Ja han passat unes quantes hores d'aquest primer dia de relaxament de les restriccions a la major part dels municipis del Baix Montseny. A Santa Maria de Palautordera, en aquesta fase zero avançada, s'ha vist més moviment de gent, però també un cert desconcert. Els botiguers expliquen que és un pas important passar de cita prèvia a no haver-la de demanar per anar a comprar en establiments de fins a 400 metres quadrats. Merche Macías és propietari d'una floristeria i assegura que no ha notat el canvi, però considera un bon pas per poder posar les plantes fora del carrer.
Bueno, per mi més que res, al ser una floristeria, pues que he pogut obrir la porta i treure una mica les plantes cap a fora. Però no he notat gaire més cosa, eh? Només això, pues que ara la gent, si passa i veu alguna cosa que li agrada, pues pot entrar.
Macías és del parer que costarà arrencar altra vegada la reactivació de l'economia, però que espera que quan estigui a la fase 1 els canvis es notin una mica més que no pas ara.
Tot plegat, com dèiem, en una jornada on per primer dia les xifres de nous contagis i morts per coronavirus s'han començat a donar per la tarda i avui s'han registrat a Espanya 59 morts més per coronavirus, la xifra més baixa des del passat 11 de març. Pel que fa al nombre de contagis, pugen a 285, elevant la xifra total de morts en aquesta crisi a més de 27.700 i 231.600 casos confirmats. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Des d'avui el Ministeri de Sanitat renova el mètode d'anàlisi de les dades de contagis i morts per coronavirus. Aquest nou sistema al qual s'han d'adaptar les comunitats autònomes permetrà detectar amb més rapidesa els possibles augments de contagis en territoris determinats. Després de mesos de recollida de dades i amb un nombre de casos nous ja molt moderat, s'ha pogut comprovar també que la letalitat de la Covid-19 hauria baixat de l'11 al 2% si comparem els contagis durant el pic de la pandèmia amb els més recents. Fernando Simón és director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències.
Hemos aprendido a tratar mejor la enfermedad nosotros y todo el resto del mundo, con lo cual este efecto estoy seguro que se va a ver en todo el resto del mundo. Además hemos pasado de una saturación de nuestras unidades a una situación mucho más adecuada para el tratamiento de los pacientes.
La rapidesa que s'ha pogut assolir entre el temps en què es presenten els símptomes i el diagnòstic, així com les proves realitzades, permeten dir que la transmissió del virus és molt baixa en molts territoris, segons el govern.
Paral·lelament, Salut anuncia que farà 1 milió de tests serològics a la població per elaborar un mapa d'immunitat. En les proves s'inclouran els 170.000 professionals sanitaris, també a Mossos i policies locals. Les proves també serviran per esbrinar les diferències existents entre territoris, edats i professions, entre altres paràmetres. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La Generalitat vol saber quantes persones han superat la Covid-19 i han generat anticossos. Per això farà 1,5 milió de testos serològics, segons ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés.
De quina manera doncs, la gent s'ha immunitzat i, per tant, té aquests anticossos i, per tant, amb diferents estudis de seroprevalença que posarem a disposició del nostre país, calculant doncs, que podrem posar a disposició 1,5 milió de testos en diferents estudis i que ara tenim la capacitat per fer totes aquelles proves necessàries per diagnosticar i detectar ràpidament tots els casos que es puguin donar, els greus, però també els lleus des de l'atenció primària amb aquest sistema que hem muntat ara per fer la detecció de casos i el seguiment de contactes.
Per fer un mapa de l'evolució de l'epidèmia i conèixer les diferències entre territoris, edats i professions, es prendran mostres a diversos col·lectius, com Mossos i policies. I es testarà tot el personal sanitari perquè el seu contagi posa en risc el sistema de salut. Els estudis es faran en diverses onades per seguir l'evolució del coronavirus.
Tot això mentre avui han començat també les proves PCR als caps de la Regió Sanitària de Girona, després que aquesta hagi entrat en fase 1.
Alguns centres ja van començar la setmana passada, però a partir d'avui es faran de manera generalitzada amb prescripció mèdica. D'altra banda, avui la consellera de Salut, Alba Vergés, ha avançat que ja no es faran més tests ràpids d'antígens perquè s'ha pogut augmentar precisament la capacitat de les proves PCRs, les més eficaces per detectar el virus.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Mentrestant, en clau política, negociacions contra rellotge de nou per aprovar dimecres una nova pròrroga de l'estat d'alarma i atenció perquè podria ser l'última. De fet, així ho ha anunciat la pròpia ministra Carmen Calvo. El govern de Pedro Sánchez té intenció de demanar-la per més de 15 dies, al voltant d'un mes, segons va avançar el president en la compareixença d'aquest cap de setmana, per bé que fins demà no coneixerem la durada exacta. De moment, tots els esforços de l'executiu central es centren en Ciutadans, que ja els van facilitar l'última pròrroga, i en Esquerra Republicana per moure el seu vot del no inicial de nou a l'abstenció. Moncloa prescindeix ja del PP, que ja va avançar que hi votaria no. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Dalí. Acabar amb el comandament únic de sanitat és la principal condició que plantegen els republicans per canviar el sentit del seu vot. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ho ha justificat d'aquesta manera.
A Catalunya no pot ser una gestoria, no volem ser només una gestoria. Nosaltres reivindiquem que tenim les competències, tenim la capacitat per dirigir el confinament i sobretot per prendre les decisions que afecten a la ciutadania del nostre país.
La portaveu republicana ha aplaudit que Junts per Catalunya estigui negociant amb el govern de Pedro Sánchez exigències molt semblants a les plantejades per Esquerra i ha afegit que la seva formació no vol convocar ara eleccions a Catalunya, però sí ha avisat a Junts que cal parlar i consensuar una estratègia.
Doncs precisament Junts per Catalunya també ha avançat que per ara el seu vot és no. Només canviaria en cas que el govern de Pedro Sánchez reconegués que Catalunya, en aquest estat d'alarma, l'autoritat competent és el president Quim Torra.
El grup ha traslladat a l'executiu espanyol 5 propostes, entre les quals reconèixer Torra com a autoritat competent. Igualment, es proposa també una prestació per persona a càrrec, que els ajuntaments puguin utilitzar els seus romanaments i modificar la regla de despesa, que s'agilitzi el procés de cobrament per ERTO i una moratòria de tributs condicionada a la recuperació econòmica. Per la formació nacionalista és imprescindible, però, el retorn de competències. Així ho ha expressat el portaveu del grup parlamentari, Albert Batet.
Si l'estat espanyol rectifica i retorna les competències al govern de la Generalitat de Catalunya, és evident que nosaltres no tindrem cap de problema i això serà benvingut. De moment, per la informació que tenim, això no està en aquests termes.
Mentrestant, en clau econòmica, el Banc d'Espanya pronostica un futur negre per l'economia espanyola. L'organisme descarta ja els escenaris més esperançadors i admet que la crisi durarà més del que es preveia inicialment.
Això vol dir que si al mes d'abril el Banc d'Espanya treballàvem amb tres escenaris de millor a pitjor, ara descarta el més favorable i preveu que la caiguda de l'activitat i, per tant, del PIB es podria situar entre el 9,5 i el 12,4%.
Doncs amb aquestes previsions, no gens esperançadores, a la mà, institucions com la Diputació de Barcelona han aprovat mobilitzar 1.000 milions d'euros per la reactivació econòmica i social dels municipis de la província més afectats per la crisi provocada per la Covid-19. Tot plegat en un pla que conté ajuts imminents i línies de suport pels propers 3 anys. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'objectiu del pla és garantir la solvència dels ajuntaments, reforçar l'atenció a les persones més vulnerables i reactivar el teixit econòmic, social, esportiu i cultural dels municipis de la demarcació de Barcelona, tot plegat per evitar que cap poble o ciutat i, per tant, cap territori o ciutadà es quedi enrere. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, destaca el gran esforç econòmic que estan fent i que faran.
No passarem a la història per estalviar recursos ni per estalviar esforços. Volem donar tot el que la Diputació i la institució pot donar a tota la demarcació per reactivar l'economia i la reactivació social que necessitem a la nostra demarcació, que cap persona ni cap territori pugui quedar enrere, i aquest és, en definitiva, el nostre compromís.
Els plens s'aprovaran al proper plenari de la Diputació i amplien les 30 mesures fetes fins ara per aquest organisme supramunicipal.
I com dèiem, la Moncloa preveu una pròrroga de l'estat d'alarma fins al final del desconfinament, però amb matisos diferents de les aprovades fins ara.
La vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, ha anunciat que serà gradual, retornarà la majoria de competències a les comunitats autònomes i es podria aplicar per territoris.
Será una alarma gradual. Habrá territorios que puedan estar en una fase y otros en otra, como los tenemos ahora mismo. Es más, propondremos a su señoría que si algún territorio o algunos territorios avanzan con rapidez, la alarma pueda ser levantada de ese territorio.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La prova d'accés a la universitat, la selectivitat, s'allargarà enguany un dia més per poder garantir les mesures sanitàries necessàries arran de la crisi del coronavirus. Els exàmens es faran el 8, 9 i 10 de juliol en universitats i centres de secundària.
Pel que fa a les proves per accedir als graus en educació infantil i primària, s'endarrereix el 15 de juliol i la selectivitat per majors de 25 i 45 anys també canvia de data i es farà el 18 de juliol. Encara en l'àmbit d'educació, sindicats i famílies reclamen educació, negociar la preparació del proper curs i lamenten que no se'ls informi. El sindicat USTEC alerta que cal concreció sobre les plantilles de docents per arribar a temps al setembre.
Tot això mentre el pla Procicat ultima la reobertura de les escoles que està prevista en la fase 2. El govern insisteix que tots els alumnes han de poder tornar a fer una tutoria.
De cara al setembre, Educació, que assegura que es posicionarà a les properes hores o dies, treballa amb l'ampliació d'espais i la idea de fer grups de 13 alumnes a primària i fins a 15 a secundària. Recordem que a partir de demà comença la preinscripció presencial a escoles i instituts. La telemàtica va començar dimecres passat i fins al 22 de maig s'ha previst un tràmit presencial per als pares que no hagin pogut fer-la online, sempre amb cita prèvia i mesures higièniques, com portar el bolígraf de casa.
Al Vallès Occidental, les entitats i esplais de Sabadell que organitzen els casals d'estiu per nens i joves també donen un termini de 15 dies a l'administració perquè es concretin les directrius per poder dur-los a terme. Afirmen que si el protocol no s'aclareix en dues setmanes, tindran molt poc marge de maniobra per tirar-los endavant. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Els organitzadors dels casals d'estiu treballen amb la hipòtesi que els podran continuar fent al marge de la fase de desescalada en què ens trobem. Amb tot, admeten que s'hauran de fer des d'una altra perspectiva i garantint totes les mesures de seguretat per evitar contagis. Xavi Oliver, membre de la coordinadora del moviment d'esplais del Vallès, dona per fet que s'hauran de limitar les inscripcions als casals.
En principi podem mantenir piscines i tenim molt clar que haurem de prioritzar fer moltes excursions a l'aire lliure i el que la limitació principal és que tots s'estructura en grups de 10 i, per tant, aquests grups treballaran molt individualment i no es podran relacionar amb altres grups.
El director de l'Esquitx, Sergi Asensio, creu que l'Ajuntament ha de posar de la seva part per tal que els casals es puguin realitzar. Entre altres coses, demana facilitar la utilització de l'espai públic a les entitats.
Hauríem de poder arribar a principis de juny tenim una certa certesa per poder organitzar tot bé i, sobretot, saber com els hem de fer. Ens ho han de dir molt clar perquè fins ara tot és com molt obert i molt incert.
El Club Natació Sabadell, per la seva banda, ho tenen tot a punt per tirar endavant el seu casal, però estan pendents que el govern català aclareixi el protocol.
En cultura, avui es celebra el Dia Mundial dels Museus, marcat pel confinament i coincidint amb aquesta cita, l'entrada en vigor de la fase 1 a gairebé tot Catalunya, que permet ja l'obertura d'aquests espais culturals.
Amb tot, però, la majoria de museus han optat per celebrar la cita a través de les xarxes socials, on des d'aquest passat cap de setmana s'han realitzat activitats, conferències, visites virtuals i propostes pels més petits. Un dels primers museus que obrirà les seves portes és l'Arqueològic de Tarragona. La consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, ha confirmat que demà aquest equipament podrà reobrir. Per altra banda, però, Tarragona ha rectificat i ha anunciat que finalment no obriran els tres espais patrimonials de Tàrraco. El passeig arqueològic, la part superior de l'amfiteatre i el fòrum de la colònia, ja que els monuments no poden obrir fins a la fase 2.
I a l'Alt Empordà, els tres museus més importants de la capital, Figueres, estan preparant les estratègies de reobertura. Són el Museu de l'Empordà, el Museu del Joguet de Catalunya i, com no, el Teatre Museu Dalí. Tots ells es troben en diferents situacions. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. En el cas del Museu del Joguet, en aquests moments està immers en un ERTO i des de la direcció consideren que caldria plantejar una entrada conjunta amb els tres museus de la ciutat. Pel que fa al Museu de l'Empordà, tenen clar que caldrà replantejar la política d'exposicions temporals i caldrà seguir treballant en el que ja s'ha engegat de digitalització i virtualització de continguts. Així ho ha explicat Eduard Bec, director del Museu de l'Empordà.
Jo estic convençut que haurem de redefinir una mica els pressupostos. Potser, i ara parlo en condicional, no haurem de dedicar tants esforços econòmics a exposicions temporals i haurem de dedicar més esforços a estratègia digital.
La Fundació Dalí ja ha anunciat que no obrirà les portes dels seus museus fins a l'estiu i treballa en un equilibri entre la visita virtual i la presencial. També es treballa en altres mecanismes, com per exemple el d'eliminar els fulletons per codis QR quan es pugui tornar a obrir.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei sobre patins, Ferran López torna a Sant Sadurní.
Després de dirigir el Calafell i l'Igualada les últimes temporades, López serà el substitut de Pere Bàries a la banqueta de l'equip de la capital del Cava. Ens informa des de Ràdio Sant Sadurní, Ale Jiménez.
Ferran López tornarà a ser l'entrenador del primer equip del Noia Freixenet. A més, també es convertirà en el nou director esportiu amb la voluntat així de continuar apostant per l'ADN Noia, que en les darreres dècades ha permès al conjunt roig i negre situar-se a l'elit de l'hoquei. Aquesta serà la segona etapa de López com a entrenador del Noia després que fa 5 anys tanqués una etapa brillant al club sadurninenc. Al llarg de 8 temporades, el Noia amb Ferran López va guanyar la Copa del Rei d'Igualada l'any 2008, la Copa de les Serres i també la Copa Continental, les dues l'any 2014. Com a entrenador del Noia, Ferran López també va aconseguir el sotscampionat de la Copa del Rei de Vilanova l'any 2012 i de dues Supercopes d'Espanya, a més de classificar-se 4 vegades entre els millors equips d'Europa. Acabada la seva etapa al Noia, López va entrenar durant 4 anys a l'Igualada i aquesta darrera temporada ha estat l'artífex d'un Calafell que per primera vegada a la seva història s'ha classificat per a la Copa del Rei i també ha aconseguit plaça per a la Europe Cup. Aquesta tarda el tècnic sadurninenc oferirà la primera atenció als mitjans de comunicació. Serà a 4:45 de la tarda a través de la plataforma Zoom.
En bàsquet, Laia Palau renova amb l'Uni Girona.
La base barcelonina continuarà un curs més al Club Gironí. Als seus 40 anys, Palau defensarà per tercera temporada consecutiva la samarreta del conjunt català. Seran 23 temporades a l'elit del bàsquet femení després de debutar a la màxima categoria l'any 97 amb l'Universitari Barceloní. A més de jugar a la Lliga Espanyola, ho ha fet a Polònia i Txèquia. El currículum esportiu de Laia Palau és espectacular, amb una plata als Jocs Olímpics de Rio.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els caracellers del món no em sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, sabria no vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors. Si volien tornar, deixarien llurs cors i en faria fanals per aprendre'n de nou. Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol.
xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Estrena de la fase 1 a gran part del territori català amb resposta desigual de la ciutadania. A Barcelona, encara en una fase intermitja, el 80% de les botigues han pujat la persiana, mentre la resta de regions en fase 1 s'hi han pogut veure terrasses plenes, però comerços a mig gas. Montse Manent.
A Vilafranca, els carrers del centre de la capital de l'Alt Penedès han registrat força gent i grups a les terrasses obertes avui per primer cop.
Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
Si al matí els esmorzars, cafès o fins i tot alguna copa de cava per celebrar aquesta nova fase eren la tònica, aquesta tarda la sensació és que hi ha més gent jove o grups d'amics que, tot preservant les distàncies i mesures de protecció, aprofiten per sortir i tornar a veure's cara a cara.
El Baix Montseny, encara en fase intermitja com a la capital catalana i gran part de les regions metropolitanes, han notat molt lleugerament l'aixecament d'algunes restriccions.
Els veïns del Baix Montseny estaven avui encara força desconcentrats del que poden o no poden fer en aquesta nova fase.
Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
Nuna Ripollès, propietària d'una botiga de roba de Santa Maria de Palautordera, ha explicat que hi ha una mica de desconcert entre la població.
El canvi és que ara podem estar tot l'horari a dintre de la botiga d'una forma legal. El que passa és que la gent està molt desconcertada i no sap ben bé.
Salut farà 1,5 milió de tests serològics a la població per elaborar un mapa d'immunitat. En les proves s'inclouran els 170.000 professionals sanitaris, també Mossos i policies locals.
Les proves també serviran per esbrinar les diferències existents entre territoris, edats i professions, entre d'altres paràmetres, ho ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés.
Ara tenim la capacitat per fer totes aquelles proves necessàries per diagnosticar i detectar ràpidament tots els casos que es puguin donar, els greus, però també els lleus des de l'atenció primària, amb aquest sistema que hem muntat ara per fer la detecció de casos i el seguiment de contactes.
El govern central preveu una pròrroga de l'estat d'alarma fins al final del desconfinament, però amb matisos diferents de les aprovades fins ara.
La vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciat que serà gradual, retornarà la majoria de competències de les comunitats autònomes i es podria aplicar per territoris.
Será una alarma gradual. Habrá territorios que puedan estar en una fase y otros en otra, como los tenemos ahora mismo. Es más, propondremos a su señoría que si algún territorio, algunos territorios avanzan con rapidez, la alarma pueda ser levantada de ese territorio.
En cultura, Dia Internacional dels Museus, marcat pel coronavirus. La majoria d'equipaments catalans han organitzat activitats online per celebrar aquesta cita.
A Terrassa, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica ha ofert dues activitats en línia amb motiu de la celebració.
Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
El mateix director del museu ha ofert aquest dilluns una visita guiada a través de l'app Zoom per alguns dels objectes més destacats de la col·lecció de l'equipament. Un cop d'ull, el Naptec ha permès fer un recorregut virtual i mostrar el museu des d'un punt de vista diferent. A més, fins al 25 de maig es pot participar al joc El repte del Naptec.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, durant les properes hores el sol continuarà sent protagonista i la temperatura tirant amunt, i és que avui veurem màximes força més elevades que no pas les que teníem ahir, amb valors màxims que arribaran a rondar els 27-28 graus en punts de l'interior, especialment cap a la banda de Ponent. Alguna nuvolada en àrees de muntanya, poca cosa, però no és impossible que arribi a caure algun petit ruixat feble aïllat cap a la banda del Pirineu o del Prepirineu Oriental. El vent de tramuntana encara continuarà cap a la zona nord de l'Empordà, Empordà i farà que a la costa Brabant Nord, cap a la zona del Cap de Creus especialment, hi hagi algunes àrees de forta maror, però la resta força més tranquil·litat amb vent de component sud. De cara a la jornada de demà dimarts, començarem amb força sol, encara amb una miqueta tramuntana i àrees de forta maror cap a l'extrem nord de la costa Brava, i demà a la tarda de nou creixement d'algunes nuvolades en zones de muntanya i possibilitat d'algun petit ruixat cap a la banda del Pirineu o del Prepirineu Oriental. Novament, demà la temperatura puja encara més i tornarem a veure valors de fa un parell de setmanes en què s'acostaran cap als 30 graus a la zona de Ponent i punts també de les Terres de l'Ebre. És tot de moment, ho deixem aquí des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer dia d'estrena de fase 1 a gran part del territori català i amb certes mesures d'alleugeriment per Barcelona i l'àrea metropolitana, amb resposta desigual de la ciutadania. El 80% de les botigues de la capital catalana han pujat la persiana en aquesta fase 0,5, mentre els territoris que entraven avui en fase 1 s'hi han pogut veure terrasses plenes, però comerços a mig gas. Tot plegat en un escenari de pronòstics econòmics cada cop més negres, el Banc Central ja descarta les millors previsions, i en una jornada en què les xifres de mort sortosament continuen baixant, mentre el nombre de contagis es manté estable.
Per territoris, a Girona la Federació d'Hostaleria calcula que tan sols entre un 5 i un 10% dels establiments han obert avui les seves terrasses. La resta ho anirà fent progressivament en els propers dies a mesura que puguin adaptar-se a les noves normatives de seguretat. Tot i això, la imatge que migdia a la capital era la de terrasses plenes i fins i tot cues de gent per ocupar-les.
A la Costa Brava, en canvi, un sol hotel ha obert dels 98 registrats a la zona centre i no tenen previst fer-ho fins que augmenti la mobilitat o s'obrin les fronteres, cosa que per ara només està previst per la fase final de la desescalada i que ens porta ja a finals de juny. Pel que fa a les terrasses, aquí han obert fins un 50% dels establiments. La resta espera fer-ho al llarg de la setmana. Costa Brava Televisió, Joana Valent.
Les terrasses de bars i restaurants de la Costa Brava han entrat a la fase 1 amb prudència, però un optimisme creixent. Aquest dilluns, més del 50% dels establiments han obert i s'espera que d'altres s'hi vagin sumant conforme avanci la setmana. Els clients que han anat al bar a fer el primer esmorzar reconeixien haver-ho trobat a faltar.
Moltes ganes. Els que som de cafeteros ho trobàvem molt a faltar. I ganes de tornar una mica a la normalitat dintre del que hi ha.
Tancats a casa, pues costa. I moltes ganes de venir, sobretot al Cursari, perquè he vingut sempre cada matí i estic molt a gust, m'ho passo molt bé.
Café de casa está bueno, pero de la cafetería está mejor.
El petit comerç, ja sense cita prèvia, també ha anat aixecant persianes aquest dilluns i l'afluència de compradors en municipis com Platja d'Aro ha estat constant al llarg del matí.
Una altra zona on avui passaven a fase 1 és a l'Alt Penedès i al Garraf. A Vilafranca, els carrers del centre de la ciutat penedesenca han registrat força gent i grups a les terrasses obertes per primer cop avui. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón, bona tarda.
Bona tarda. En aquesta primera jornada de fase 1 a Vilafranca s'ha vist un major ambient als carrers, sens dubte facilitat pel fet que algunes de les terrasses de locals del centre han obert i han permès que es pugui tenir més vida social. Si al matí els esmorzars, cafès o fins i tot alguna copa de cava per celebrar aquesta nova fase eren la tònica, aquesta tarda la sensació és que hi ha més gent jove o grups d'amics que, tot preservant les distàncies i mesures de protecció, aprofiten per sortir i tornar a veure's cara a cara. Alguns establiments han hagut de variar el seu funcionament, ja que no es pot accedir a l'interior dels locals i cal netejar taules i cadires després de cada ús. També a nivell de comerç local, que ja no necessita cita prèvia, s'ha vist més moviment a la tarda després que la setmana passada els establiments ja s'adaptessin a la normativa pel que fa a mesures de prevenció, com ara mampares, separadores, mascaretes i gels hidroalcohòlics per rentar-se les mans abans i després de sortir.
En canvi, una de les zones que havien demanat passar a fase 1 i finalment Sanitat no els ho va concedir és el Baix Montseny. A les poblacions d'allà es passa avui a una espècie de fase intermitja, com a la capital catalana i gran part de les regions metropolitanes. Entre els principals canvis, l'obertura de comerços sense cita prèvia. Els veïns del Baix Montseny estaven avui encara força desconcertats del que poden o no poden fer en aquesta nova fase. Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
Ja han passat unes quantes hores d'aquest primer dia de relaxament de les restriccions a la major part dels municipis del Baix Montseny. A Santa Maria de Palautordera, en aquesta fase zero avançada, s'ha vist més moviment de gent, però també un cert desconcert. Els botiguers expliquen que és un pas important passar de cita prèvia a no haver-la de demanar per anar a comprar en establiments de fins a 400 metres quadrats. Merche Macías és propietari d'una floristeria i assegura que no ha notat el canvi, però considera un bon pas per poder posar les plantes fora del carrer.
Bueno, per mi més que res, al ser una floristeria, pues que he pogut obrir la porta i treure una mica les plantes cap a fora. Però no he notat gaire més cosa, eh? Només això, pues que ara la gent, si passa i veu algo que li agrada, pues pot entrar.
Macías és del parer que costarà arrencar altra vegada la reactivació de l'economia, però que espera que quan estigui a la fase 1 els canvis es notin una mica més que no pas ara.
Tot plegat, com dèiem, en una jornada on per primer dia les xifres de nous contagis i morts per coronavirus s'han començat a donar per la tarda i avui s'han registrat a Espanya 59 morts més per coronavirus, la xifra més baixa des del passat 11 de març. Pel que fa al nombre de contagis, pugen a 285, elevant la xifra total de morts en aquesta crisi a més de 27.700 i 231.600 casos confirmats. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Des d'avui el Ministeri de Sanitat renova el mètode d'anàlisi de les dades de contagis i morts per coronavirus. Aquest nou sistema al qual s'han d'adaptar les comunitats autònomes permetrà detectar amb més rapidesa els possibles augments de contagis en territoris determinats. Després de mesos de recollida de dades i amb un nombre de casos nous ja molt moderat, s'ha pogut comprovar també que la letalitat de la Covid-19 hauria baixat de l'11 al 2% si comparem els contagis durant el pic de la pandèmia amb els més recents. Fernando Simón és director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències.
Hemos aprendido a tratar mejor la enfermedad, nosotros y todo el resto del mundo, con lo cual este efecto estoy seguro que se va a ver en todo el resto del mundo. Además hemos pasado de una saturación de nuestras unidades a una situación mucho más adecuada para el tratamiento de los pacientes.
La rapidesa que s'ha pogut assolir entre el temps en què es presenten els símptomes i el diagnòstic, així com les proves realitzades, permeten dir que la transmissió del virus és molt baixa a molts territoris, segons el govern.
Paral·lelament, Salut anuncia que farà 1,5 milió de tests serològics a la població per elaborar un mapa d'immunitat. En les proves s'inclouran els 170.000 professionals sanitaris, també a Mossos i policies locals. Les proves també serviran per esbrinar les diferències existents entre territoris, edats i professions, entre altres paràmetres. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La Generalitat vol saber quantes persones han superat la Covid-19 i han generat anticossos. Per això farà 1,5 milió de testos serològics, segons ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés.
De quina manera doncs, la gent s'ha immunitzat i, per tant, té aquests anticossos i, per tant, amb diferents estudis de seroprevalença que posarem a disposició del nostre país, calculant doncs, que podrem posar a disposició 1,5 milió de testos en diferents estudis i que ara tenim la capacitat per fer totes aquelles proves necessàries per diagnosticar i detectar ràpidament tots els casos que es puguin donar, els greus, però també els lleus des de l'atenció primària amb aquest sistema que hem muntat ara per fer la detecció de casos i el seguiment de contactes.
Per fer un mapa de l'evolució de l'epidèmia i conèixer les diferències entre territoris, edats i professions, es prendran mostres a diversos col·lectius, com Mossos i policies. I es testarà tot el personal sanitari perquè el seu contagi posa en risc el sistema de salut. Els estudis es faran en diverses onades per seguir l'evolució del coronavirus.
Tot això mentre avui han començat també les proves PCR als caps de la Regió Sanitària de Girona després que aquesta hagi entrat en fase 1.
Alguns centres ja van començar la setmana passada, però a partir d'avui es faran de manera generalitzada amb prescripció mèdica. D'altra banda, avui la consellera de Salut, Alba Vergés, ha avançat que ja no es faran més tests ràpids d'antigens perquè s'ha pogut augmentar precisament la capacitat de les proves PCR, les més eficaces per detectar el virus.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El govern central preveu una pròrroga de l'estat d'alarma fins al final del desconfinament, que es podria aixecar de manera gradual en aquells territoris que vagin avançant més. La vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciat que retornarà la majoria de competències a les comunitats autònomes, excepte les de salut. Demà es coneixeran més detalls quan el Consell de Ministres aprovi aquesta nova pròrroga. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha explicat que la nova pròrroga de l'estat d'alarma serà l'última i que durarà fins al final de la desescalada. També ha dit que serà diferent, gradual, i que s'anirà aixecant segons els territoris.
Serà una alarma gradual. Habrá territorios que puedan estar en una fase y otros en otra, como los tenemos ahora mismo. Es más, propondremos a su señoría que si algún territorio, algunos territorios avanzan con rapidez, la alarma pueda ser levantada de ese territorio.
Calvo ha justificat la transparència del govern espanyol, diu, davant de les comunitats autònomes. Ha defensat la cogovernança actual i ha afegit que s'han incorporat un 80% de les propostes que han arribat des del territori. Malgrat això, ha tingut un punt crític. Assegura que a vegades hi ha hagut més polèmica política que no pas tècnica.
Mentrestant, negociacions contra rellotge de nou per aprovar dimecres aquesta nova pròrroga de l'estat d'alarma, que, com deien, podria ser l'última. El govern de Pedro Sánchez té intenció de demanar-la per més de 15 dies, ja ho sentíem, al voltant d'un mes, segons va avançar el president en la compareixença d'aquest cap de setmana, però us ho acabarem de concretar demà. I, de moment, tots els esforços de l'executiu central es centren en Ciutadans, que ja els van facilitar l'última pròrroga, i en Esquerra Republicana per moure el seu vot del no inicial de nou a l'abstenció. Moncloa prescindeix ja del PP, ja que va avançar que hi votaria no. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Dalí. Acabar amb el comandament únic de sanitat és la principal condició que plantegen els republicans per canviar el sentit del seu vot. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ho ha justificat d'aquesta manera.
A Catalunya no pot ser una gestoria, no volem ser només una gestoria. Nosaltres reivindiquem que tenim les competències, tenim la capacitat per dirigir el confinament i sobretot per prendre les decisions que afecten a la ciutadania del nostre país.
La portaveu republicana ha aplaudit que Junts per Catalunya estigui negociant amb el govern de Pedro Sánchez exigències molt semblants a les plantejades per Esquerra i ha afegit que la seva formació no vol convocar ara eleccions a Catalunya, però sí ha avisat a Junts que cal parlar i consensuar una estratègia.
Doncs precisament Junts per Catalunya també ha avançat que per ara el seu vot és no. Només canviaria en cas que el govern de Pedro Sánchez reconegués que a Catalunya en aquest estat d'alarma l'autoritat competent és el president Quim Torra.
El grup ha traslladat a l'executiu espanyol 5 propostes, entre les quals reconeix a Torra com a autoritat competent. Igualment es proposa també una prestació per persona a càrrec, que els ajuntaments puguin utilitzar els seus romanaments, i modificar la regla de despesa, que s'agilitzi el procés de cobrament per ERTO i una moratòria de tributs condicionada a la recuperació econòmica. Per la formació nacionalista és imprescindible, però, el retorn de competències. Així ho ha expressat el portaveu del grup parlamentari, Albert Batet.
Si l'estat espanyol rectifica i retorna les competències al govern de la Generalitat de Catalunya, és evident que nosaltres no en tindrem cap de problema i això serà benvingut. De moment, per la informació que tenim, això no està en aquests termes.
Mentrestant, en clau econòmica, el Banc d'Espanya pronostica un futur negre per l'economia espanyola. L'organisme descarta ja els escenaris més esperançadors i admet que la crisi durarà més del que es preveia inicialment.
Això vol dir que si el mes d'abril el Banc d'Espanya treballava amb 3 escenaris, de millor a pitjor, ara descarta el més favorable i preveu que la caiguda de l'activitat i, per tant, del PIB es podria situar entre el 9,5 i el 12,4%.
Doncs amb aquestes previsions no gens esperançadores a la mà, institucions com la Diputació de Barcelona han aprovat mobilitzar 1.000 milions d'euros per la reactivació econòmica i social dels municipis de la província més afectats per la crisi provocada per la Covid-19. Tot plegat en un pla que conté ajuts imminents i línies de suport pels propers 3 anys. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'objectiu del pla és garantir la solvència dels ajuntaments, reforçar l'atenció a les persones més vulnerables i reactivar el teixit econòmic, social, esportiu i cultural dels municipis de la demarcació de Barcelona. Tot plegat per evitar que cap poble o ciutat i, per tant, cap territori o ciutadà es quedi enrere. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, destaca el gran esforç econòmic que estan fent i que faran.
No passarem a la història per estalviar recursos ni per estalviar esforços. Volem donar tot el que la Diputació i la institució pot donar a tota la demarcació per reactivar l'economia i la reactivació social que necessitem a la nostra demarcació, que cap persona ni cap territori pugui quedar enrere, i aquest és, en definitiva, el nostre compromís.
Els plens s'aprovaran al proper plenari de la Diputació i amplien les 30 mesures fetes fins ara per aquest organisme supramunicipal.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La prova d'accés a la universitat, la selectivitat, s'allargarà enguany un dia més per poder garantir les mesures sanitàries necessàries arran de la crisi del coronavirus. Els exàmens es faran el 7, 8, 9 i 10 de juliol en universitats i centres de secundària.
Pel que fa a les proves per accedir als graus en educació infantil i primària, s'endarrereix el 15 de juliol i la selectivitat per a majors de 25 i 45 anys també canvia de data i es farà el 18 de juliol. Encara en l'àmbit d'educació, sindicats i famílies reclamen negociar la preparació del proper curs i lamenten que no se'ls informi. El sindicat USTEC alerta que cal concreció sobre les plantilles de docents per arribar a temps al setembre.
Tot això mentre el Pla Procicat ultima la reobertura de les escoles que està prevista en la fase 2. El govern insisteix que tots els alumnes han de poder tornar a fer una tutoria.
De cara al setembre, Educació, que assegura que es posicionarà les properes hores o dies, treballa amb l'ampliació d'espais i la idea de fer grups de 13 alumnes a primària i fins a 15 a secundària. Recordem que a partir de demà comença la preinscripció presencial a escoles i instituts. La telemàtica va començar dimecres passat i fins al 22 de maig s'ha previst un tràmit presencial per als pares que no hagin pogut fer-la online, sempre amb cita prèvia i mesures higièniques, com portar el bolígraf de casa.
Més coses. UGT denuncia agricultura per la falta de mesures de seguretat per evitar contagis per coronavirus entre els temporers que treballen a la campanya de recollida de fruita a les Terres de Lleida. El sindicat considera que les recomanacions fetes són insuficients i que no protegeixen la salut dels temporers. La denúncia coincideix amb les protestes d'aquest cap de setmana dels veïns del centre històric de la capital del Segrià, on hi ha instal·lat un campament on hi viuen una desena de temporers. La paeria s'ha excusat dient que no esperaven la seva presència tan aviat i que no tenien previst posar en marxa el pla d'atenció als temporers fins al proper 1 de juny. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
L'organització sindical ha presentat la denúncia davant la Inspecció de Treball, ja que creuen que el document elaborat per la Comissió de Coordinació de la Campanya Agrària 2020 és insuficient. Xavier Perelló és el responsable del sector del camp de la UGT a les Terres de Lleida.
Creiem que amb unes recomanacions no podem encarar aquesta campanya. Necessitem un protocol que fixi totes les condicions. I entenem que les recomanacions s'està vulnerant una part dels drets laborals dels propis treballadors. Hi ha una sèrie de normativa de formació als propis treballadors, hi ha una sèrie de mancances en aquestes recomanacions que entenem que això ha de ser com a mínim, però nosaltres volem anar més enllà, eh? Nosaltres volem anar a regular bé la campanya de la fruita amb un protocol amb cara i ulls.
Entre les queixes del sindicat hi ha el fet que el protocol fixi la distància de seguretat entre persones en 1,5 metres, en comptes dels 2 que estableixen les autoritats sanitàries.
I en cultura, avui es celebra el Dia Mundial dels Museus i coincidint amb aquesta cita, l'entrada en vigor de la fase 1 a gairebé tot Catalunya, que permet ja l'obertura d'aquests espais culturals.
Amb tot, però, la majoria de museus han optat per celebrar la cita a través de les xarxes socials, on des d'aquest passat cap de setmana s'han realitzat activitats, conferències, visites virtuals i propostes pels més petits. Un dels primers museus que obrirà les seves portes és l'Arqueològic de Tarragona. La consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, ha confirmat que demà aquest equipament podrà reobrir. Per altra banda, però, Tarragona ha rectificat i ha anunciat que finalment no obriran els 3 espais patrimonials de Tàrraco. El passeig arqueològic, la part superior de l'amfiteatre i el Fòrum de la Colònia, ja que els monuments no poden obrir fins a la fase 2.
I a Terrassa, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica ha organitzat dues activitats en línia amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Per la seva banda, l'Ajuntament també ha organitzat activitats als museus municipals. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Berrabé, bona tarda.
Bona tarda. El mateix director del museu ha ofert aquest dilluns una visita guiada a través de l'app Zoom per alguns dels objectes més destacats de la col·lecció de l'equipament. Un cop d'ull, el Naptec ha permès fer un recorregut virtual i mostrar el museu des d'un punt de vista diferent. A més, fins al 25 de maig es pot participar al joc El repte del Naptec, una proposta de preguntes i respostes relacionades amb l'equipament, el patrimoni industrial, el procés tèxtil o la industrialització a Catalunya. Per la seva banda, l'Ajuntament de Terrassa, i sota el nom de la joia del museu, ha donat a conèixer una peça del seu fons, un banc de fusta i metall que estava ubicat a l'antiga andana de l'Estació del Nord, testimoni, en molts casos, dels diferents processos migratoris. També per aquest dilluns, el Museu de Terrassa ha proposat una iniciativa d'Art Challenge per animar tothom a recrear des de casa algunes de les obres que formen part de la col·lecció de l'equipament.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El CAR de Sant Cugat torna a obrir les portes.
El centre del rendiment ha reobert avui de manera parcial per la tornada als entrenaments dels esportistes d'èlit, nedadors olímpics i paralímpics com Mireia Belmonte, Jessica Vall, Marina Polo, Toni Ponce o Núria Marquès. Han entrenat avui amb totes les mesures de seguretat necessàries. Els esports d'aigua són els primers a tornar a la nova normalitat esportiva i a mesura que passin els dies s'aniran afegint altres esports. En el cas del tennis de taula, avui jugadors com el campió paralímpic Jordi Morales s'ha fet el test pertinent abans d'iniciar novament els entrenos perquè la federació d'aquest esport no autoritza a cap jugador el retorn als entrenaments fins que no tinguin els resultats de la prova per saber si tenen o han passat la Covid-19.
En futbol, els equips catalans de segona B i tercera no podran entrenar fins a entrar a la fase 1 del desconfinament.
Després de la comunicació al BOE, dissabte a la nit del retorn als entrenaments dels equips de futbol no professionals que han de jugar al play-off express aprovat per la Federació Espanyola, el Centre d'Esport Sabadell de segona B ho tenia tot preparat per iniciar les sessions individuals, però fins que la població vallesana no entri en fase 1, els futbolistes del club arlequinat no podran tornar a la feina. Després de l'anunci al BOE, la Secretaria General de l'Esport del Govern català va comunicar que en els territoris que es mantenen a la fase 0, els centres esportius i les instal·lacions esportives a l'aire lliure han d'estar tancades. Els equips catalans que han de jugar a la promoció d'ascens per pujar a segona A són el Sabadell, Barça B i Cornellà, i per ascendir a segona B, l'Hospitalet, Terrassa, Sant Andreu i Europa. En tots els casos no poden començar a entrenar, tot i que els jugadors del filial blaugrana s'entrenen en alguns casos amb el primer equip.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, agafant possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag #JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
El sol torna a brillar damunt d'aquest mar, damunt del meu mar. El sol torna a brillar damunt d'aquest mar, damunt del